Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. Nacions Unides denuncia que s'han retornat a Líbia els 500 migrants que havien passat 3 dies a la deriva a la Mediterrània Central. L'Organització Internacional per les Migracions, que assegura que l'embarcació ha atracat a la ciutat de Benghazi, ha recordat via Twitter que Líbia és un port sense garanties de seguretat on no s'hi haurien de deportar mai els migrants. Les organitzacions humanitàries Alarm Fund i Sea-Watch International acusen les autoritats malteses d'aquest trasllat forçós que contravé la legislació internacional. Inicialment s'havia donat per fet que aquest grup havia estat rescatat per la Guàrdia Costanera Italiana en dues operacions que havien recollit més d'un miler de migrants. Mentrestant, l'operació de rescat dels 12 migrants desapareguts aquest divendres prop de la costa grega no ha trobat cap rastre del naufragi. L'alerta l'han donat dos homes que han arribat nedant a terra i una primera missió de salvament ha trobat els cossos de 3 persones. Altres informacions en format breu d'aquest divendres. La Fiscalia Anticorrupció investigarà la trama de compra de vots a Melilla que ha centrat la recta final de la campanya. El decret del Ministeri Públic apunta que la investigació policial ha permès identificar una trama organitzada a gran escala relacionada amb Coalició per Melilla. José Manuel Villarejo torna a afirmar que Sandro Rosell va ser una de les víctimes de l'Operació Catalunya. El comissari retirat ho ha assegurat al jutjat madrileny que porta la querella de l'expresident del Barça, la primera que la justícia ordinària estudia contra la coneguda com a policia patriòtica. Philip Huber, un dels millors titellaires de fil del món, aterra al Teatre La Puntual de Barcelona amb el seu espectacle Suspended Animation, un recull dels seus millors números amb titelles. I de la informació internacional destaquem ara que Rússia ha bombardejat amb míssils una clínica a la ciutat ucraïnesa de Dnipro i ha fet 2 morts i una vintena de ferits en un atac que Kiev ha qualificat de crim contra la humanitat. Moscou ha denunciat en contrapartida intensos atacs ucraïnesos amb drons i foc d'artilleria a Belgorod i Krasnodar. Els pastors d'ovelles catalans es queixen que els costa trobar zones de pastura per l'alta demanda que hi ha. Diuen que s'especula amb els terrenys per aconseguir més subvencions i alguns fins i tot marxen a França per trobar-hi millors condicions. A Catalunya, algunes subvencions per pasturar van vinculades a les terres i bestiar que es tenen. Això fa que es busquin més finques per aconseguir els ajuts i també augmenta la demanda de les pastures públiques, que es reparteixen segons el nombre de caps o bé van a subhasta. Les grans explotacions tenen més capacitat econòmica per optar a pastures, mentre que els petits en queden fora. David Sant Romà, pastor d'ovelles de Molló, diu que és un peix que es mossega la cua.
Com que el Departament d'Agricultura no posa un topall, la gent va llogant, va posant més animals i va cobrant doncs, moltíssimes subvencions, que llavors, per un costat, fan molts diners cobrant subvencions, però després aquests animals, a l'hivern, s'han d'alimentar i això té un cost. Què passa? Que hi ha més explotacions més grans i els petits, doncs, se'n van a pique.
Com a última opció, Sant Romà ha acabat portant el ramat a la Catalunya Nord, on troba millors condicions per pasturar. Els pastors d'ovelles demanen més inspeccions per evitar l'especulació. En els últims 20 anys s'han perdut 500.000 caps d'ovella, la meitat dels que hi havia. La informació esportiva ens porta a parlar d'un jutjat de Barcelona que ha admès la personació del Madrid com a acusació particular en el cas Negreira. En canvi, aquest mateix jutjat ha desestimat la personació del Consell Superior d'Esports. Un altre jutjat, en aquest cas a València, ha obert una investigació pels insults racistes a Vinícius a Mestalla. Aquest jutjat ha citat com a imputats els 3 detinguts i també ha citat el davanter del Madrid en el seu cas com a perjudicat. El tancament parcial de Mestalla s'ha rebaixat de 5 a 3 partits. Repassarem ara marcadors de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, tant femenina com masculina. En dones, segons partits de les eliminatòries en què el Palau i el Vilassana han forçat el tercer i definitiu enfrontament. Palau 3, Manlleu 0 i Vilassana 5, Gijón 3. I en homes, s'han disputat els primers duels. Barça 5, Noia 3 i Liceo 4, Calafell 3.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts al Llindar, una experiència única on cada setmana una persona coneguda i temerària accepta creuar el llindar.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Sí, sí, estic absolutament desorientada.
No veig absolutament res.
Ja no veus res?
No.
Perfecte.
Una història que a poc s'anirà allunyant de la realitat i entrarà en territoris estranys i inquietants.
Jo no m'he liat mai amb cap Quim, eh?
Deixeu-me trucar, deixeu-me fer una trucada, com a mínim, sisplau.
El llindar, una experiència sorprenent. Direcció i guió de Toni de la Torre amb la narració de Jordi Buixaderes. En podcast a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Cada dimarts, un nou capítol. Seguim a la finestra indiscreta.
Tornem a ser aquí a la finestra indiscreta. Ens queda una hora de cinema per endavant i després una hora més de música i cinema a l'audiovisual. Un audiovisual que insistirà en canes i que us permetrà sentir delícies absolutes. He de dir que, per donar pas, tindrem una miqueta de l'Habitació del Hijo, de Nani Moretti, al final d'aquesta part del programa, la palma d'or del director que... ha perdut tot el que va guanyar en aquella Palma d'Or fins que ha arribat la pel·lícula que hem vist en aquest festival, que té alguna coseta, però no me'l trec de les orelles. És un pesat, però de categoria, eh? I
no
perdona'ns.
Sé si estàs d'acord amb mi, però en fi.
Sí, estem d'acord. Perdona'ns, Tina Turner, perquè et deixem sonar tan poquet, però arribaran altres homenatges, segur. A la finestra indiscreta, i seguim amb música en aquest cas, perquè abans d'anar a la joia del Festival de Cannes hem de seguir les tradicions de la finestra, i a l'obrir la segona hora sempre resolem la banda sonora enigma. Seguim aquí amb el Guillem, amb el Fausto, amb l'Oriol, la Sílvia, l'Àlex a Cannes, i aquesta era la banda sonora que proposava des de França l'estimat Àlex.
A d'on te los mandan? A Alemanya. Buchenwald. 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 Dulce Buchenwald. ¿Quién pudiera estar allí? Estúpidos. Los prisioneros franceses a Alemania y nosotros aquí. ¿Para qué complicarlo si lo pueden simplificar?
I què, és casual que hagis escombrat cap allà? T'ha sortit la vena xovinista o què?
No, en absolut. El que passa és que m'acabo d'adonar que involuntàriament porto 3 setmanes posant bandes sonores de Maurice Jarre.
Sí.
I que fa una estona hem posat banda sonora de Maurice Jarre amb les pel·lícules de David Lean. Què passa? Bueno, i el fill ha estat aquí al festival, per cert, acompanyat de Gong Li, que és la seva dona actualment. El Jean-Michel Sartre i la Gong Li són parella.
Oh. Sí. Quines Barton coses, i la Bellucci i Jean-Michel Jarre i Gong Li.
Sí, sí, tal qual.
Guillem, bueno, escolteu. Això està molt malament.
La banda sonora animal la vaig proposar a partir d'aquesta pista que diu: quan els 4 genets de l'apocalipsi van acabar la seva feineta, van arribar l'existencialisme i la Nouvelle Vague. A on? A París, evidentment. Els 4 genets de l'apocalipsi, la novel·la de Blasco Ibáñez, la versió cinematogràfica de Vincente Minnelli, passava a París, majoritàriament, i quan acabaven la feina arribava la postguerra amb l'existencialisme i més tard la Nouvelle Vague cinematogràfica. Aquesta era una pista. La pregunta plus deia: si Orson Welles fos André Dussolier, ho pilleu, això?
Sí.
Gert Fröbe, qui seria? Orson Welles era el cònsol nòrdic d'art de París i Gert Fröbe era el
major alemany.
Un major, o no sé si era un comandant Dietrich van Cholchitz, de l'exèrcit d'ocupació nazi de la capital francesa.
I nosaltres busquem el Nils Arestrup, no? Sí.
que era qui feia el personatge de Scholchitz a una pel·lícula que es deia Diplomàcia, que explicava la mateixa història de Volker Schlöndorff. De manera que la resposta correcta era Art de París i ha tingut ni menys ni menys que 49 respostes correctes.
Molt bé. 49, molt bé. Escolta, no devia ser tan difícil, eh? A veure, haurem de pujar el nivell. Bé,
mira,
ara estacionant, si haguéssim posat aquest tema musical en lloc de l'altre, al començament, potser hi hauria ja 149 respostes correctes.
Exacte. La setmana passada li va tocar el Fausto, per tant, avui li demanem al Guillem que ens digui un número de l'1 al 49...
El 18, va.
18.
El 18?
Sí.
Per tant, CD, DVD i llibre aquesta setmana per... E. A. Esteve Amat.
Molt bé, enhorabona. Felicitats, Esteve, t'emportes el triple premi de la finestra CD, DVD i llibre. I em toca a veure si puc complicar una mica la cosa o al contrari.
Ja veureu. Un real i que no fos servir el Shazam.
Ah, ja ho hem dit, la paraula és el Voldemort d'aquesta secció. La cosa
confiem.
No, a veure, el divertit és seguir les pistes i les xurradetes que anem dient i escoltar un tall i una música i a veure què surt.
Cuando los pobres se lamentaban, César lloraba. La ambición debería ser de una sustancia más dura. Sin embargo, Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis que en las Lupercales le presenté por 3 veces una corona real. Y la rehusó otras tantas veces. ¿Era esto ambición? No obstante, Bruto dice que era ambicioso y él es sin duda un hombre honrado.
Doncs aquesta és la nova banda sonora Enigma i teniu una setmana per, amb aquest tall, aquesta música, intentar esbrinar-la. I amb aquestes pistes, Guillem i Fausto i Àlex i tothom. Mm-hmm. En aquest film hi ha 2 intèrprets obsessionats amb un lleó mal escrit. Alerta. I en aquest film hi ha 2 majordoms. Un es mou pels trens i l'altre per les coves. Ja no les fan com aquestes, no. Es nota que l'època... Bé, tu, Àlex, doncs, des d'allà...
Sort del tall i la música, perquè així és per les pistes, no? Sí.
Les pistes són una fumada, sí, realment, sí.
Alfons no és un hombre honrado.
Efectivament. I la pregunta és encara més fumada. Si voleu treure un punt extra, l'haureu de suar i prestar molta atenció a les meves paraules. El majordom que es mou per les coves té un cognom que ens transporta a la mateixa història de la cova, però anys més tard. De què estem parlant?
Per favor, repeteix.
Hem parlat de 2 majordoms. Un es mou pels trens i l'altre per les coves. Sí. El que es mou per les coves té un cognom que ens transporta a la mateixa història, però anys més tard. De què estem parlant, vaja? De quina nova pel·lícula estem parlant?
Bé... Llenço la tovallola totalment. Uau.
Ja ho he dit que s'ha de suar aquest punt, però escolta, es tracta d'esbrinar primer la pel·lícula, que no és difícil, i a partir d'aquí es trobarà la resposta. Doncs bé, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
La Finestra Indiscreta, el Festival de Cannes.
Finestrés, segon programa especial des del Festival de Cannes, amb tots els protagonistes que han passat per la catifa vermella. I aquí tindrem la resta dels elements. El vent del desert, el western de Pedro Almodóvar.
Abandonad el barco!
L'aigua amb la sireneta i fins i tot els signes astrals amb els cavallers del Zodíac.
¿Cómo narices has hecho eso?
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Tal vez quieras abrocharte el cinturón.
Doncs Doncs ara sí, moment d'abordar els últims detalls del festival i d'anar directament a la joia en tots els sentits, com a pel·lícula i pel que significa, i per això li hem guardat un espai especial a la nova pel·lícula de Víctor Erice.
The sun is sinking in the west, the cattle go down to the stream, the red wing settles in her nest.
Doncs, Àlex, comencem per la cosa, el detall desagradable, si de cas, no? Per treure'ns-ho de sobre i parlar bé de la pel·lícula. Què ha passat al final amb el tema de a competició o no a competició? Que vaja, que està fins i tot la gent aquí preguntant què passa amb això, que ens sentim a parlar, que el Víctor Erice ha fet una carta pública també explicant-ho. Vaja, fes-nos tu el resum.
No, ràpidament. Sabíem que Víctor Erice probablement no vindria, o vindria i no faria entrevistes ni roda de premsa. Això entrava dins una mica la dinàmica pròpia del director i del personatge de tota la seva vida, que ha sigut molt poc de comunicar-se directament amb multituds, per entendre'ns, però tampoc és que no hagi fet entrevistes, d'acord? Però era molt estrany, perquè la pel·lícula, en el moment que la vam veure, i es van produir els 8 minuts d'aplaudiments i de crits, palma d'or, palma d'or, quan la pel·lícula no està a concurs. És a dir, hi ha hagut un entusiasme per part de la premsa internacional i de tothom absolutament previsibles, però que ens feia por que la pel·lícula no fos tan bona. La veritat és que ho és, i que les 2:49 són totes aprofitades, que el repartiment és esplèndid, que la relació entre Manolo Solo i Mario Pardo, o amb Anna Torrent, o amb Soledad Villamil, o amb tots plegats, amb la Petra Martínez, funcionen de conya. Això que sentiu, My Rifle, My Pony and Me, la canten Manolo Solo i el nen a la pel·lícula, una escena determinada. Saps de quina pel·lícula és, Fausto?
Reno Bravo, no? Sisplau. Ricky Nelson...
Efectivament,
Martin, efectivament.
Martin, quan comencen a cantar la cançó, va haver un aplaudiment al cine brutal, perquè la canten sencera, prenent-se el temps que cal, i llavors realment la pel·lícula mereixia estar a concurs. Llavors hi havia com un moviment i una pregunta col·lectiva, però per què no està a concurs? I tothom deia, no, és que no volien anar perquè no estaven segurs de que agradés tant, o no volien anar perquè no vol competir, perquè ja està més enllà de la competició, no. I el Víctor Erice ha acabat fent una carta pública que tots coneixeu, al País, dient que no, que ell volia anar a competició i que va ser Thierry Frémaux qui es va regar negant rodó a posar-la a competició. I la raó és una i única. Thierry Frémaux no pot obligar els americans, però sí a la resta de les pel·lícules internacionals a que hi hagi coproducció francesa si volen anar a Cannes, perquè llavors, guanyi qui guanyi, guanya França. I aquesta és l'única raó, perquè la pel·lícula de Víctor Erice no té coproducció francesa. I això em sembla una raó tan absolutament desprestigiadora, insòlita, inadmissible en el director d'un festival, que jo trobo que en fi, ha comès un dels errors més grans de la seva vida. Mereixia Víctor Erice la Palma d'Or, clar que sí. I si no, el premi al millor director, o en qualsevol cas, el dret està al costat dels grans que han vingut a Cannes. I de la pel·lícula només us puc dir coses bones. És a dir, és una pel·lícula que comença amb Josep Maria Pou fent de Mr. Arcadín i Mr. Clay, els dos personatges d'Orson Welles, en una pel·lícula inacabada que és L'Embrujo de Xangai, i comença una investigació en la que un director de cinema, Manolo Solo, busca a un actor desaparegut, que és José Coronado. Tots dos personatges són, en realitat, Víctor Erice buscant-se a si mateix i reunint tots els ingredients de les seves pel·lícules i posant-los a disposició de nosaltres per fer un close-up definitiu, cerrar los ojos. És tan emocionant, tan bella, que ja deixaré després que sentiu a l'Anna Torrent en la conversa que he tingut amb ella, que recupera un personatge, el d'Anna, que no és el mateix de l'Espíritu de la Colmena, però es diu igual. De manera que, si voleu, comencem a sentir a Manolo Solo, protagonista absolut de la pel·lícula, i alter ego, encara que no ho sigui, de Víctor Erice.
Yo creo que es evidente que hay reflejos de Víctor Erice en la película y en el personaje, pero no me atrevería a decir que es un alter ego tampoco, pero sí, yo creo que es una inmersión en sus fantasmas personales, yo creo, en su intrahistoria, como su relación con el cine. Sí que eso yo creo que se podría decir. No sé si él está muy de acuerdo, quiere que eso se exprese, se verbalice, pero creo que, como tú bien dices, eso se trasluce. Yo creo que no sé si será verdad, pero yo también como espectador eso aprendo, eso percibo.
Clar, aquí tenim una implicació personal gairebé amb una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula, també. Qui és que una companya de feina, com l'Helena Miquel, però que també gran artista i cantant, apareix en aquesta pel·lícula i, clar, era una gran oportunitat de que ens expliqués coses de la pel·lícula, Àlex.
Sí, una pel·lícula plena de pistes, de resurreccions com la d'Ordet, de capses de codony i viatges al sur, que fan de la pel·lícula la meravella que no va ser el sur, o que sí va ser, malgrat que només hi va haver mitja pel·lícula. L'Helena Miquel té un personatge que és qui ajuda a trobar la pista per a aquesta investigació digna de Ciutadà Kane.
És molt Víctor Erice, o sigui, té molt de la seva petjada, no? Evidentment, no pot ser d'una altra manera, però després de tants anys sense rodar, no sabíem com seria aquesta pel·lícula. I realment hi ha aquesta pausa, aquesta imatge pausada, no?, de les moltes escenes, aquests primeríssims primers plans. Hi ha moltes coses i sobretot, jo crec, la melangia que habitualment em transmet Víctor Erice, no? També està molt present a la pel·lícula. Al final de la pel·lícula és un moment tan simbòlic, tan poètic. Jo, personalment, vaig tenir aquesta sensació de que era un moment molt màgic per la il·luminació, també. Estàvem a les fosques, vèiem la projecció per primera vegada d'aquell moment de la pel·lícula de Miguel Garay, no? I realment ens vam emocionar tots. O sigui, jo crec que era conscient amb Víctor Erice que ho estàvem veient per primer cop i va voler enregistrar aquell moment, no?
La pel·lícula s'estrenarà cap a la tardor i intentarem llavors oferir-vos aquestes entrevistes senceres, però n'hi ha una que realment ha estat molt especial amb l'Anna Torrent i per això la volíem que la sentíssiu ara i avui, perquè també té molt de sentit. I Àlex...
No diré res més, ja es notarà sentint la conversa que vaig tenir l'altre dia amb la nena de l'Espíritu de la Colmena, amb la gran actriu de Tesis, amb la gran protagonista de Cerrar los ojos, Anna Torrent.
Anna Torrent, te miro los ojos y los tengo que abrir muy abiertos porque después de ver Cerrar los ojos me apetece muchísimo mirártelos mientras hablamos. Bienvenida al programa.
Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido maravilloso todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sí.
A nadie le debería preguntar que ha formado parte de una película si puede expresar lo que siente por esa película, al margen de haberla hecho y a margen de la relación con Víctor Erice, etcétera. Espectadora de una película que la ve y de repente, yo creo que tú no puedes separarlo, pero ¿qué sentiste viéndola entera por primera vez como Anna Torrent y como espectadora?
Bueno, como espectadora me cuesta, es lo que tú dices. Siempre me ha costado. En el caso de ayer es que todavía estoy asimilando, ¿eh? Tengo que decirte, aunque yo leí el guión, claro, y conocía la historia, pero verla por primera vez, ver lo que ha conseguido Víctor, ver lo que hace Víctor con todo, con las emociones, con las identidades, con la mirada, con el pasado, con el cine, todos los homenajes que hay ahí, toda su vida, tanto detalle de todo, de su vida, de lo que está contando, de lo que ha sido él, de lo... Es que es un acto tan valiente, tan generoso, y tan magnífico el resultado, ¿no? Que es muy difícil. Yo estoy un poquito en un globo todavía, estoy en una nube, ¿eh? Desde ayer y desde todo esto me está sobrepasando un poco. Tengo como que llegar y luego ya pues reposar las cosas, ¿no? Porque ha sido muy, muy emocionante. Y verlo es ver a Víctor, ver su mundo, ver su corazón, su alma, su todo, ¿no?
Eso ocurre pocas veces. Yo recuerdo cuando vi Dublineses de John Huston, que tuve la sensación cuando una persona dice, ahora tengo que hacer algo que yo no sé si pondrá punto final o no, pero me va a ayudar a entenderme y a entender todo lo que he hecho y hasta dónde he llegado. Es un poco lo que ha hecho Víctor con esta película. Yo creo que difícilmente era otra, pero si esta es la última y fuera la única, ya...
Es que yo le oí en una entrevista decir, hablo por él, que no me gusta hablar nunca por él, pero que claro, que el cine, y es verdad, cuando es así tan de verdad como lo que hace Víctor... También es, dice, yo voy a una película también, o sea, yo hago una, la historia que cuento también es un proceso de aprendizaje, yo también estoy descubriendo. Entonces yo creo que hay mucho, lo que decía, generoso y de él mismo de descubrir y de entender, ¿no? Y de entender, de hacer las paces o de entender el cine, su postura, su lugar, su mirada hacia atrás, hacia el presente, hacia lo que ha sido, hacia la identidad, hacia la memoria, ¿no? Entonces es que es muy personal de él y es que no sabe él hacer otro cine que no sea así, ¿no?
Claro, yo, es inevitable sentir que hay una cierta melancolía o nostalgia, o llámale como quieras, pero yo la quiero recordar y la quiero vivir como una celebración, como una celebración del cine, como una celebración de lo que él ha llegado a ser y hacer a pesar de las dificultades, y la celebración de poder hacer esta película.
Totalmente, y además reivindicar ese cine que hace él. De esa magnitud, del ritmo, de los tiempos, de dejar que las cosas respiren, que los actores miren, que ocurran las cosas, que el espectador piense, ¿no? Y eso es un regalo y una reivindicación muy importante que también creo que está haciendo, ¿no? Que nos está dejando de un cine que ya cuesta ver, pero que te deja como nos dejó anoche cuando lo vemos, ¿no? O sea, que cuando de verdad entras en ese mundo, dices, madre mía, qué belleza, ¿no?
Hay un momento tuyo que yo no puedo evitar mencionártelo. Ese momento que dices, soy Ana, y haces este gesto para atrás. Yo casi quería llorar.
Gracias. Mira, es un momento... Para mí, cuando leí el guión, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta también. Dije, madre mía. Y luego, además, yo no sabía cómo lo quería rodar. Entonces, lo que hablé con él fue también muy bonito, ¿no? Cómo invocaba también a la Ana que fui, a la Ana de entonces, a quién somos, ¿no? A saber quién eres, quién eres. O sea, había muchas cosas ahí, ¿no? Y me dijo, vi el primero... abriendo los ojos y luego cierra y tú te vas a otro lugar, ¿no? Y era tan bonito, o sea, rodar aquello fue... Es que muchas partes del rodaje, muchos momentos fueron... Es que es muy emocionante, la verdad es que estoy muy tocada por lo que he visto, por lo que he hecho por la maravillosa película que ha hecho Víctor. Yo era lo único que deseaba, digo, que le quede maravillosa la película, y bueno, por fin ayer hemos comprobado que le ha quedado más que maravillosa, ¿no?
Claro, evidentemente tú eres de toda la gente que ha formado parte, si no estoy equivocado, de este proyecto, la persona que habías trabajado con él y por tanto, en cierto modo...
Estaba también Margallo, que era el fugitivo. El fugitivo del espíritu es él, el doctor.
¡No!
Claro.
¡Ay, no caí en eso! Claro. ¡Qué bonito! Sí, aún es más concluyente.
Sí, está también él y es muy bonito que esté él, sí.
Pero eso, claro, a ti no te debió hacer una prueba, por supuesto, pero en cualquier caso, debió. ¿Tuvo contigo, tú crees que tuvo una mayor proximidad o se preocupó de mantener una igualdad en la relación con todos los otros actores, en el sentido de que si tú le dices que no, esa película no existe?
Bueno, era imposible que yo le dijera que no. Yo creo que él debía sospechar. Bueno, él me habló de la película mucho antes de empezar a moverla, digamos. Me habló y yo ya... Es que, bueno, pues me habló viéndonos, cenando. Me había venido a ver al teatro. Y en esa relación que tenemos me dijo, Ana, tengo un nuevo guión y quiero que estés tú. Y fue tan bonito. Yo creo que no... Él sabía que lo iba a hacer. Hombre, sí, nos tenía que estar, porque viendo la película dices, es que yo tenía que estar, porque hay mucha referencia, claro. A ver, el trato creo que cada actor hable, pero yo creo que ha sido, bueno, pues como es Víctor, de concreto, y de preciso en el rodaje y de minucioso, pero bueno, pues con cada actor, con Manolo tenía, es que es el prota absoluto de la película, con Coronado, con María, con todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que por lógica, y el equipo, algunas personas me lo decían, y dices que cuando te mira a ti es diferente, porque claro, es que es diferente, no podía ser, es que hay un cariño, hay una relación de muchos años, hay muchas cosas ahí en el proceso, ¿no?
Bueno, yo voy a acabar, yo amo el cine y a mí me ha hecho todo el cine que he visto, que me ha gustado, y yo he intentado transmitirlo. La vida es un recibir y transmitir.
Sí.
Yo creo que Víctor Erice con esta película nos está haciendo un regalo que hemos de transmitir, lo hemos de atesorar, sí, para entendernos. Sí. Yo no lo he podido asimilar todavía, la tengo que ver, sí, otra vez, por supuesto, ¿no? Pero quiero compartir contigo la sensación de esos momentos aún únicos,
sí,
que en la vida tenemos, en todos los temas, ¿eh? Puede ser de música, de literatura, sí, cuando de repente te das cuenta de que ha valido la pena estar, sí, aquí.
Para mí también ha sido parte de eso, ¿no? Ha valido tanto la pena. Por eso decía que cuando me llamó Víctor, incluso sin ver la película todavía, algo cobraba sentido de todo, ¿no? Porque yo me dedico a esto por él y ha merecido la pena tanto. Ha sido un regalo que me ha hecho tan bonito, ¿no? Tan bonito, ¿no? Contaba el otro día que me decía una amiga actriz, Cristina Marcos, a la que quiero muchísimo, cuando le comenté que iba a trabajar con Víctor y este personaje y todo, me dijo, qué bonito que te quieran así. Y es lo que he sentido, ¿no? Es como... Y luego el regalo que nos hace a todos, el regalo... Es que la película, o sea, dejando ya aparte mi historia o personal o todo, es que esta película es un regalo al cine, a los que hemos amado el cine, a los que hemos visto cine desde niños, lo hemos vivido, lo hemos sentido, conocemos, o sea, es que es una cosa que, como tú dices, ¿no?, que tenemos todavía un poco que asimilar, que estamos emocionados aún, ¿no? Es realmente espectacular y muy generoso y muy bonito lo que ha hecho, ¿no? Es como un amor al cine y decir, esto es para mí, y esto ha sido la vida, y esto ha sido las cosas, ¿no? Es muy bonito, muy bonito.
Pues vamos a despedirnos, vamos a hacer una invocación también. Por ejemplo, piensa un momento en Ana, la Ana del Espíritu de la Colmena, la Ana Torrent del Espíritu de la Colmena, y visto con perspectiva lo que ha sido todo este trayecto, el volver a hacer esta película con Víctor, el volver a decir yo soy Ana, mírala, ¿y qué le dices a aquella Ana?
Ay, me voy a poner a llorar. No, no puedo, me voy a poner a llorar.
Pues un beso muy grande.
Un beso muy grande.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpid els ocells.
What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa.
Doncs tornem a la realitat i tenim a la gateta Cascada. De la veu.
Sí, sí, un aire condicionat. M'he barallat amb un aire condicionat.
Com la meva veu en l'entrevista.
Sí, però era de l'emoció, Àlex.
Però tu, sí, era d'emoció autèntica.
Sí. És que la tenia davant. És que era... la tenia a un pam.
Que bonic.
Bueno. Va.
Doncs escolteu, jo m'he buscat un parell d'ajuts avui i començo que m'ajuda Pep Guardiola.
Congratulations, thanks coach, I appreciate it. Hey, I gotta be honest with you, you're a tough guy to beat, man.
Nah, don't worry about the wins or losses. Just help me.
Congratulations, thanks coach, I appreciate it. Hey, I gotta be honest with you, you're a tough guy to beat, man.
Nah, don't worry about the wins or losses. Just help these guys be the best version of themselves on and off the pitch. This at the end is the most important thing.
T'he de dir que està fònica i buscar Guardiola perquè t'ajudi, ja, és una mica curiós. Però perquè Guardiola ha aparegut a la tercera temporada de Ted Lasso.
Vinícius,
i...
no?
Encara Vinícius no, però en aquest pas sortirà i vaja, farà el que vulgui, el que li doni la gana, no et preocupis. What's new,
pussycat? Tom Hanks, el peix bullit, la va liar a la catifa vermella de Cannes. El van enxampar amb unes mica de males puces, amb un ajudant.
Què va passar? Es va pagar com el fremó, també? O
no,
què va passar?
No,
no? Doncs, ai, aquests peixos bullits, que quan no els
veia... Va ser la Rita Wilson,
sí, la Rita?
La seva defensa va ser que havia tant xivarri, que també és normal, i llavors, clar, per intentar escoltar, saber què deia l'ajudant, van cridar i que les fotos eren de tensió, cridant...
O sigui, que està com una tàpia, no? Ja, vale.
Tina Turner va fer Mad Max, però quina pel·lícula va refusar abans?
Doncs El color púrpura, la pel·lícula que guanyarà l'Oscar l'any que ve, ve per Tina Turner, anant a fer Mad Max més enllà de la cúpula del trueno, amb George Miller al lloc del color púrpura, que, per altra banda, res en contra de Spielberg, que quedi
clar. I ara Todd Haynes, però la notícia ens l'explica el Fausto.
Sí, que farà una pel·lícula amb el Joaquin Phoenix, que després de Bo tiene miedo no s'ha retirat del cinema, que és el que hauria de fer, i continua fent coses. I faran una pel·lícula amb Joaquin Phoenix, també és co-guionista amb el que al costat del Todd Haynes, i és un drama gay que passa al Hollywood dels anys 30. I Joaquin Phoenix ha dit que ell va per totes, o sigui, no com el cul del Pedro Pascal. Ell ho dona tot, ho donarà tot, i serà una pel·li classificada per gent molt gran, molt més gran que l'Àlex i jo. O sigui, que esperem a veure-la, perquè la pel·li encara no té títol.
Doncs... Però... Estil Vincent Gallo, per entendre'ns.
Sí, exactament el mateix. Doncs... Estil Maruska Detmers, també, sí.
Tant de bo. Però escolta, segur que serà millor que aquesta, perquè als gatets, entre altres coses, els agrada molt el peix.
Has desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
Un hombre se está ahogando. Tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos.
Bé, estrenes de la setmana, la que s'ho menjarà tot, evidentment, serà aquest remake de La Sirenita, que, bé, és un horror que no us podeu ni imaginar.
Si Hans Christian Andersen aixequés el cap...
Bueno, clar, és que és la fórmula Disney. Primer, robes els autors del segle XIX, del XX, dels grans contes, després fas la teva pel·lícula, i després fas remake de la teva pel·lícula d'animació, ja... El cicle del negoci Disney...
Andersen agafaria l'estatueta de la Sirenita que està a Copenhague, es la lligaria al coll, es llançaria després d'arrencar-se els ulls. La
pel·lícula... Però bueno...
La pel·lícula és un espai... És que és pitjor encara que La Bella i la Bèstia.
Sí.
I té cançons d'aquest bluff que es diu Lin-Manuel Miranda.
Noves, en plan rapero i amb la veu d'Aquafina.
Ho vaig passar pitjor amb La Bella i la Bèstia, va dir. Aquesta no em va...
Sí, perquè estava Emma Watson.
Clar.
Pot ser. Però, bàsicament, el que passa és que quan els hi treus l'animació i les fas una hora més llargues, a més, dius, és que ha perdut totalment el sentit per al que estaven fetes.
I el cranc surt o no surt?
Sí. Bueno, millor no parlar del cranc.
El Sebastián. Bé, doncs La Sirenita. I els peixos van per allà, mira, crancs, efectivament. Vols parlar de crancs?
Mira, ¿y los chupetones esos qué? ¿De mingo o qué?
Tot va d'animals marítims, en aquest cas matar cangrejos, que jo la defineixo com Bienvenido Mr. Marshall, no? Però en aquest cas esperant a Michael Jackson, més que Mr. Marshall, i una miqueta Florida Project, és a dir, nens al costat d'on passaran coses meravelloses, però...
Mai arriben.
Sí, ells passen el temps com poden. A mi m'ha agradat prou, tot i que bé, no és rodona del tot, vaja, és una mica amateur encara en algunes coses. Guillem, no? Pues Fausto, Àlex, no? Fausto, Àlex?
A mi és la... Home, jo no he vist les altres, però pel que sento i comparat, segurament és la millor proposta de la setmana. En fi, no sé que els Cavalleros del Zodíaco ho arreglin,
O el Colibrí, que és un
todos
altre animador.
Todos sabemos que lo ganado jugando te hace daño. Mucho más que lo que pierdes. Cuantas más manos ganaba, mi vida me parecía cada vez más triste. Yo no la quiero odiar. A pesar de todo, a mí me gusta mi vida y no quiero que cambie.
Doncs El Colibrí, que és una pel·lícula que jo només diré que aquestes pel·lícules on acaben amb aquests maquillatges al final,
sí,
i tal...
La...
D'aquestes que passen molts anys, per entendre'ns.
Sí, és molt novel·lesca, òbviament, va ser un best-seller. És carinclona, però jo li he trobat un ànima a la pel·lícula, un cert cor que m'ha agradat i m'agrada com juga amb el temps. No,
però de què va? És que no me'n recordo.
No quan arriba, diguéssim, a la part final, és veritat, els maquillatges, però sí com va intercalant els episodis vitals del personatge, d'una banda a l'altra sense marcar-ho molt, m'ha agradat com funciona.
Encara que és una pel·lícula molt literària.
Sí, és que és molt literària, sí, sí.
Doncs bé, tenim sirenetes, crancs, colibris, tots els animals, els peixos, tots... No,
Àlex, va de la vida d'un oftalmòleg.
Sí.
Sí.
I de, sí. Les diferents desgràcies que li han passat a la vida lligades amb la fortuna, no? O la sort i la mala sort.
Asteroid Barraquer City. Sí, sí.
Tots
sí.
Els animalons estaven als Cavallers del Zodíac, efectivament. Recordeu això? Però que això que són, Valentina i el Capitán Tan, o què?
Ojalá fossin el Chiripiti Flautico, de veritat. És que a mi m'agafa també una miqueta gran aquesta sèrie, eh?
Sí, no, no.
Jo era de Meteoro.
Això era una sèrie de dibuixos així, tipus manga, que no estava malament, però no era tan guai com...
Sí, és el que dèiem. Era més de les joguines que no tant dels dibuixos.
De la sèrie, no? Efectivament, doncs ara han fet una pel·lícula que és aquesta.
¿Qué pasaría si te dijera que Saori es la reencarnación de la diosa Atenea? Y que tú estás destinado a convertirte en uno de sus caballeros guardianes. ¿Cómo te sientes siendo una diosa?
A veces siento como que soy una extraña en mi propio cuerpo.
¿Preparado para el entrenamiento? El caballero de Pegaso es valiente.
Re, molt ràpidament, m'he sentit com quan a mitjans dels 90 es van començar a estrenar Double Dragon, Mortal Kombat... Totes aquestes
Dragon
pel·lícules...
Evolution.
I, vaja, no hi ha paraules. És una pel·lícula tan desfassada visualment, tan cutre a nivell d'efectes...
Però
tan...
és més cutre com Power Rangers?
És com Power Rangers. És que és això. O sigui, bàsicament, una pel·lícula clarament marcada pel mercat asiàtic amb uns efectes especials tipus Godzilla de fa molts anys, per entendre's.
Gent disfressada, no?
Sí, sí. Coses...
Hòstia, amb aquest panorama no vull tornar, eh? Jo em vull que la Cannes i que continuï el festival dues setmanes més.
Ai, bé, espera't, que potser a Cannes pots enganxar alguna cosa de les plataformes, també.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Pasó la oportunidad de ser felices.
No, Maxi, no.
Sí. Todo ha terminado. Por fin ha sucedido lo que temía día tras día. Noche tras noche.
Maxi, ¿qué pretendes decirme?
Rebeca nos ha vencido. Su sombra se ha interpuesto entre nosotros... i nos ha separado.
Ah, plataformes, volia dir Fenomena una miqueta abans, va, de Fenomena. Demà, La Cruz de Hierro, a les 3 i mitja.
Pequimpa. I senyores que mosseguen.
A les 3.
A
dos quarts de 4. La Semilla del Diablo, a les 11. Va. Diumenge, va, Fausto, aquesta també t'agradarà. Los tres dies del Còndor. A les 4 de la tarda. Dilluns, Rebeca de Hitchcock, a les 4:25.
La música no era Rebeca.
No, espera't un moment.
Ara arribem.
Stalker, de Tarkovsky, a les 7.
Tampoc és la música.
En la boca del miedo, de Carp a les 10. Dimarts, El Graduado, que esta sí, la música, a les 4 i quart. Dimecres, The Last Picture Show de Bogdanovich a les 5 de la tarda.
Àlex, has d'estar ja, tu. Ja.
Però que s'han tornat bojos.
I divendres, alerta, que aquesta espero que també t'agradi, perquè és de Sidney J. Fury, eh?
Sidney
J.
Fury.
I amb Barbara Hershey de protagonista, El Ente.
El Ente, oh!
A les 11.
Barbara Hershey, sempre.
Pon el speech de Barbara Hershey.
I a Filmoteca, alguna cosa, Àlex?
Bueno, a Filmoteca hi ha el president del festival... del jurat del Festival de Cannes, és a dir, curiosament, passen el Triàngulo de la Tristesa, la que va guanyar l'any passat de Ruben Östlund, dimarts que ve a les 5 de la tarda, que, bueno, que està bé, i és molt divertida, la veritat és que no tota, eh? Però jo recomanaria dos títols més, Dersu Zala, sempre, i una reivindicació absoluta per Navajeros d'Eloi de la Iglesia.
Sempre. Hem de reivindicar a Eloi de la Iglesia perquè és un cineasta que està oblidadíssim, però que si estigués avui estaria això, sense fer pel·lícules, perquè no podria fer-les.
Continuaria no podent fer les pel·lícules que volia fer.
No passaria de provar el Me Too.
No. Ara, encara no podria fer Galope y Corta el Viento.
Però perquè ja l'escrea d'història d'una terra i un guarda civil.
Sí, que estan enamorats i que el Almodóvar tampoc té collons per fer-la.
No, mai.
Només Borja Coveaga només la podria fer.
Idiota con el graduado escolar puede aprender a conducir en una semana.
Tú con un doctorado en literatura medieval, no.
¿Hay un límite de edad para esto?
Bueno, es que cuando apuntáis ya más mayorcillo, pues soy más torpe.
Lopetegui, ¿me reconoces? ¿Qué
me das clase en la facu.
¿Qué tal asiste Lopetegui como profe?
¡Examen sorpresa!
¿Sabes los que escriben un libro para dar la asignatura y te obligan a comprarlo?
A ti lo que te pasa es que te cae mal todo el mundo.
Puede ser.
Doncs perquè si Borja Cobeaga va fer de Tarras, doncs podria fer alguna cosa, però de moment el que ha fet és No me gusta conducir, que és una nova sèrie de comèdia amb Juan Diego Boto.
Però si això ja està vista.
Sí, el tema és que ara
HBO,
HBO, de fet, és l'octubre passat, la vam estrenar al Seizados Fest, va guanyar els Feroz, i és, per mi és una molt bona feel-good sèrie. Realment són 6 capítols que t'entren amb molt bon rotllo.
Doncs ara els teniu a HBO. Allò, l'experiència de treure's el carnet amb més enllà dels 40, per entendre'ns.
Fets reals, eh? El Cobeaga.
Sí. Però si això és una pel·lícula d'Isabel Cuixet.
No. També ja, amb Ben Kingsley.
Àlex, has començat malament i vols fer pitjorar,
A Apple TV, segona temporada de Planeta Prehistórico, aquesta sèrie documental del David Attenborough, i el dia... i també Platónico, efectivament. Què? Seth Rogen i Rose Byrne? Fa pinta que encaixen perfectament.
És una química,
no?
Ja requete provada, no? Que funciona.
Sí, sí.
I la recomano, sí, sí.
Doncs a Apple TV, aquesta la teniu poqueta cosa a les plataformes, però no passa res, perquè el Guillem ens porta una altra recomanació.
Dices que saltarà de una barcaza y nadará 100 metros... ¿Hasta una boya? ¿En el río este? Imposible. Hay demasiados remolinos y se ahogará.
Ese será su problema. Oye, no sirve de nada discutir. He de hacerlo.
Dave.
Te estoy pidiendo que me prestes tu ayuda.
Dave. Eres abogado, chico. ¿Qué cojones te está pasando?
La setmana passada vam tenir el Fausto, per tant, aquesta setmana li donem al Guillem l'oportunitat de defensar una pel·lícula que, home, no diria que és desconeguda, però que sempre val la pena recuperar.
30 anys de Carlitos Way, Atrapado por su pasado. El Pacino mai ha estat millor, jo crec, que per mi és la millor de Palma i la millor de Pacino, en una època on ja toca el límit d'aquesta sobreactuació al pacinera, diguéssim, amb la sobrietat que tenia anteriorment a partir de finals d'inici dels 90, i és com per mi és com la frontera de l'últim Pacino més sobri i subtil amb l'inici del Pacino més anat d'olla, no? Que hem anat veient a partir de l'Agència de Mujer i Hit cap endavant. I la història és maquíssima, és Brian de Palma en el seu moment més poètic i alhora més mainstream també, i demostrant que encara podia ser un director de Hollywood a la vieja usanza, no? Que és una cosa que també la seva relació amb Hollywood ha sigut tumultuosa i molt interessant, i segurament és el producte, juntament amb Los Intocables i Scarface, més rodó en aquest sentit, en aquesta...
Però a mi m'agrada més que Scarface, eh?
A mi també m'agrada molt
que s'assemblen, que s'assemblen molt, en realitat, de fet, algunes coses.
El gran èxit de Scarface fa molta ombra a Atrapado por su pasado, i per això m'agrada molt recomanar-la, perquè molta gent no la té tan al radar per culpa, especialment, de l'ombra, no? De Scarface.
Té un pla seqüència final.
Al final, la pel·lícula, aquella persecució a Gran Central, que és espectacular. També els secundaris, per allà, Viggo Mortensen, que apareix per allà.
Sean Penn.
I John Leguizamo, Benny Blanco del Bronx.
Sí, Benny Blanco del Bronx. I aquesta cosa... I una, a més, un relat de gàngsters que després... Ja estava molt repetit quan va fer de Palma, i després han repetit molts altres, no? Layer Cake, per exemple, era molt atapat per su passat, i aquesta cosa... tant del gàngster que se'n vol anar, vol deixar tot, i que el passat
el
sempre
fatalisme,
torna. Sempre
sí.
Torna al passat. I Penelope Miller, d'aquestes...
Sisplau, ballant.
Dames dels 90 que arribaven a un pic, no?, i després desapareixien.
Però
sempre molt reivindicables.
Doncs, escolta, Guillem...
I la música, també. No només de Patrick Lewis, sinó la banda sonora de cançons.
Ets dels últims que quedava perquè li regaléssim una cançó d'homenatge. El Fausto la va tenir la setmana passada.
Una cançó d'Udo Kier.
Uau,
si Fausto fuera Faustina.
Efectivament.
Doncs, I he tornat, eh?
Pel Guillem tenim aquest tema. Lo único que te pido es que saque tu bandera, dera. Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa. Bé, molt cançó, tipus crèdits de Fast and Furious,
sí,
això.
Sí, em ve com Fast and Furious Miami. Tu vols amargar-me, no?
És cosa meva. Pues
molt
culpa
bé,
meva.
Gràcies, Àlex, entre Scorsese i això...
No, és que t'ho mereixis, és que no podia evitar-ho, perquè aquest regal Marvel trompetero, reggaetonero de la illa de Maurici és obra d'un senyor que es diu com tu, Willy William. Ah, mira, o sigui que...
Guillem.
M'he redonat impossible. Sí.
Per tant, quan vaig veure que existia un senyor que es diu Willy William i que cantava això, vas pensar... pel Willy o pel William, és igual.
M'agrada,
Em perdones o què?
No, i tant, i tant.
Posa't a l'MP3, no? Sí. Que dèiem abans, no? I així la pots escoltar una miqueta.
És un remake de... Aquesta era Eufòria, no?
No,
no té aquest sentit. Pam, pam, pam.
Ja et sortirà, Guillem. Si no, utilitza el Shazam, allò que deies tu.
Los muertitos de Curina.
Soy un mercenario, Rufo. Y sé que mi trabajo es sucio y no sé por qué estamos aquí en el mismo sitio al mismo tiempo. Tampoco sé por qué ha muerto el Dr. Wright. Ni por qué murieron otros hombres anoche. Es un misterio para mí si en esto hay música yo no lo oigo.
¿Estás diciendo que no lo entiendes?
No, no lo entiendo.
Eres solo un espectador. Solo ves los ritos de los nativos llenos de colorido. Eso es triste, Carrie, muy, muy triste.
Diles que paren, vamos a detenernos aquí un rato.
¡Cabo! ¡Vamos a quedarnos aquí un rato!
De acuerdo. ¡Alto! ¡Paren todos!
La única solución es conseguir gasolina. Voy a volver al cruce de Mzapa y poner un cable.
Doncs bé, hem tingut uns quants muertitos i alguns de significatius aquesta setmana, deixant de banda clar a Tina Turner, eh?
Si em deixeu començar amb Jim Brown, que ha mort als 87 anys, 8 mesos després de Raquel Welch, amb qui van fer l'escena d'amor interracial més escandalosa dels anys 60.
Els 100 rifles.
Ah, efectivament. I que va ser realment un actor durant una dècada, a partir de Río Conchos i de la sèrie Yo Soy Espía, doncs que
Último Tren a Katanga, que és el que està sonant ara.
Oi, gran jugada de futbol americà, els que sí,
un domingo cualquiera.
12 del patíbulo, Estación Polar Cebra, tic, 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 El reparto. I una cosa curiosa, va reaparèixer a Mars Attacks, jo no ho recordo.
Era un boxejador.
Sí. Que estava a Las Vegas, vestit de faraó.
Sí. I escapava amb el Tom Jones i la Annette Bening.
Bé, doncs, ell és un, als 73 anys abans ja ho hem dit, Martin Amis, l'escriptor guanyador del Broker, que és l'autor d'aquesta Zone of Interest que parlàvem ara fa una estona.
I que sortia de nen a Viento las Velas.
Sí, senyor, fent d'actor.
Sí.
I que, a més, va escriure el guió de Saturno 3.
I Saturno 3, on està l'Idon?
Que és com per retirar-li el premi, directament. A part d'això, va fer un llibre, London Fields, que s'acabaria convertint en una pel·lícula interpretada per, o una sèrie, per Johnny Depp i Amber Heard. O sigui que té un Johnny una trajectòria, Amber,
Què estàs dient? Jo crec que això es va perdre en el divorci. Ho van perdre, aquesta sèrie.
Ara, escolteu ara aquesta música de Billy. La música de Mo Betta Blues, ha mort als 94 anys, el pare de Spike Lee, Joy Lee i Cinque Lee, autor de les bandes sonores de Nola Darling, School Days, El Do Que Debes i Mo Betta Blues, amb qui Spike Lee va trencar perquè va deixar la seva mare i se'n va anar amb una altra senyora. I bueno, això sembla una pel·lícula de Justin Triet, però bueno, en fi, un homenatge a Bill Lee. I acomiado a Giorgio Ferrara, el director d'Un cuore semplice, amb jo d'Alessandro i Tina, o Mon, o de la Dio di Enrico Berlinguer. Leoni Chasso mor als 74 anys, el director del Super. Una pel·lícula decisiva per obrir la coexistència del cinema llatinoamericà als Estats Units. La pena és que després es va posar en mans de Wesley Snipes i se'n va anar tota la merda.
No, però va fer molts episodis xulos de Corrupción en Miami.
Potser sí. Ha mort també un senyor que, bé, vosaltres direu, Ray Stevenson, als 54 anys, 59 anys.
Tito Polo de Roma. Increïble.
El Marcus de Divergente, no?
Sí. Bueno, però això li perdonem.
Vivia a Eivissa, estava fincat a Ses Salines, a Eivissa. Portava 15 anys vivint allà.
A mi m'agradava a la pel·lícula del rei Arturo, perquè hi havia ell i el rei Winston, que a més s'assemblaven molt i feien com de protegit un de l'altre.
I era Volstagg a les pel·lícules de Thor. I va fer del pare del nou transporte.
I ha rodat.
Anava a sortir a la nova sèrie de Star Wars, a Soca.
Però sortirà?
Sí, és un dels malvats.
I Barba Negra,
Black Sails. També ha sortit a Dexter, també. I això, Tito Pulo a Roma, una de les millors sèries de la història de HBO.
Bueno, ha quedat clar, em sembla, sí, sí.
Sí,
ja. Reial la última... Cleopatra, i no la Cleopatra negra de Netflix, sinó la real.
Real, real. L'última mort de la setmana és Andromeda Sky, que era una tortuga de 49 anys, ja. Molt poc, o sigui, mort joveneta, la
home,
tortuga.
Home, sí, també
de
49 anys.
O sigui, parles d'una tortuga sí, sí. I no de Kenneth Anger.
Estava passant el mateix, Hollywood Babilònia.
Que s'ha mort Kenneth Anger.
Sí, clar, clar que s'ha mort, clar que s'ha mort Kenneth Anger. Scorpio Rising.
Sí, però bueno, de què aneu? Bueno, sí, però és que va ser la tortuga.
No, però tu parla de la tortuga.
El guionista de Babilònia.
Aquesta tortuga vivia a Los Angeles.
Però qui li importa la tortuga?
Perquè va ser la tortuga que va inspirar els creadors dels vestits que portaven les tortugues ninja, aquelles dels anys 80 o dels 70.
Que ja havia oblidat això, ja.
Però, doncs, escolta, existeia aquesta tortuga i s'acaba de morir. Un respecte, per
home,
favor.
Home, sí, no, que a mi Tortugues Ninja del 90, gran pel·lícula, eh? Alerta.
Però que s'ha mort Kenneth Anger.
Pues va, fes-li l'homenatge.
No. La tortuga. No, la tortuga.
Fausto, va, que se'ns acaba el temps. Sí. Què vols dir de Kenneth Anger?
A banda de Hollywood Babilònia, que són els dos llibres de capçalera de tots els safareig i totes les... els suïcidis i les morts més tremebundes a Hollywood, va ser un dels...
Underground.
Un dels popes underground i del cinema queer. Scorpio Rising, Lucifer Rising i moltíssimes més coses. És que és un personatge satanista.
96 anys.
I això, i ha aguantat fins als 96 anys.
Amb la vida que ha portat, sí.
Doncs sí, però la tortuga tenia millor carrera.
Ha viscut més que la tortuga, això sí.
Bueno, un respecte per Kenneth Anger, evidentment, eh?
Iceberg. Un iceberg frente a nosotros! ¡Iceberg, adelante!
Vira estribor a toda velocidad.
Viraje a estribor, señor.
Debimos pasar muy cerca. ¿Lo golpeamos? No, señor. Él nos golpeó.
Doncs anem acabant, però algun aniversari que avui quasi no n'hem pogut fer. És l'aniversari, no de l'enfonsament del Titanic, però una mica sí, vaja.
28 de maig del 1953, estrena d'una pel·lícula de Jean Negulesco, Òscar el millor guió, que tampoc tenia molt de mèrit, perquè, clar, què va passar amb el Titanic? Realment no s'ho van haver de pensar gaire. Ara, reunir personatges com Clifton Webb, Barbara Stanwyck, Thelma Ritter i Robert Wagner fa 70 anys per enfonsar el Titanic amb la gràcia que ho va fer aquest director era com per ser mencionat, no? O sigui, que homenatge descarat i declarat als 70 anys de El hundimiento del Titanic, que era molt millor que la del Cameron, eh?
I que l'anglesa, també?
I, no ho sé, però que la del Cameron, seguríssim.
Doncs ja bé, està. Fins aquí. T'has de tornar.
Hem enfonsat la finestra, ja, definitivament.
Em sap greu, però has de tornar aquí nedant com una tortuga, gairebé.
Sí, ho faré.
Doncs, Guillem, Fausto, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest programa. Gràcies, Oriol, gràcies, Sílvia, gràcies, Finestrés, gràcies, Àlex, gràcies, Control Central, gràcies, Catalunya Ràdio, per enviar-nos un any més al Festival de Cannes. I ara, doncs, arriba novament l'audiovisual, que ja ho has dit una miqueta, el pesat d'en Nani Moretti.
A l'habitació de l'hijo, doncs, ara sentireu a Brian Eno, que no és un pesat, amb By the River, que és la cançó de la pel·lícula, abans de començar una hora de visual amb bandes sonores de Palmes d'Oro del Festival de Cannes. I a veure quina serà la Palma d'Or d'enguany.
¿Y según tú qué significa? ¿Te impregnará la naturaleza última?
Es el hombre ante el universo.
¿Pero estás loco? ¿Cuántos canutos te has fumado?
¿Qué ha dicho?
Ha dicho cuántos canutos te has fumado.
Ah, había oído bien.
Stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Through the day, as if on an ocean waiting here.
Catalunya Ràdio.
28 de maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
I per la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Creo que Barcelona necesita un cambio. Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.